va destruir allà un desplaçament cap a la banda dreta per la zona de mitjos. Alves que intenta una passada per Eto'o, surt el porter, control de Eto'o, pica, toma Pau Esquerra, gol, 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 ha marcat Eto'o, 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 l'àrbitre dubta per un moment, però l'efecte marca el cercle central, és gol de Eto'o marcat, el Barça marcat.
A l'esquerra Enri, a la dreta Messi, la pilota per l'argentí, davant de Messi Marcos, Messi el torna a driblar, és a la frontal, li fa una passada i Eto'o, bon control de Eto'o, intenta la centrada i gol, 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 marcat Eto'o, 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 entra el rebot per Eto'o, pita Eto'o i gol! Ha marcat Eto'o, 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 marcat Eto'o.
Aquesta col·laboració. Som al minut 25 i mig, a dos quarts de 12 de la nit, i recuperem una pilota en atac, una pilota per Gudjonsson, que entra a la frontal, pica amb el pedret i gol, 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 gol. Ha marcat Gudjonsson el cinquè. Al 37 de la segona, contracop del Barça, jugada, Klepp, Klepp per Messi, Messi per Klepp, a Intran, envia per Henry, i ara sí ha marcat Henry, ara sí ha marcat Henry, ara sí ha marcat Henry, ara sí ha marcat Henry el sisè, al 37 de la segona. Ta, 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 ta.
6-0 contra la Valladolid, 4 de tota la primera part, un de Gudjonsson i un altre d'Henry, una nova golejada de l'equip de Josep Guardiola, el líder de la primera divisió. Carles Capdevila, bona nit.
Bona nit.
Ho hem fet com a petit homenatge.
Sí, 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 home, he disfrutat molt, eh?
Sí.
Ho podeu anar a tornar a posar les vegades que vulgueu. Pensa que molts he vist tantes vegades com he pogut. És de les vegades que, sortint del camp, el primer bar que vaig veure que estaven donant els gols, em vaig aturar allà perquè necessitava tornar-los a veure, perquè per molt que pastiguis no t'ho creus, no? A més, deixa'm fardar una miqueta amb l'eufòria que porto dues porres seguides encertades, se l'havia fet mai a la vida, perquè jo sempre poso resultats avoltats a favor del Barça.
No em diguis que vas dir 6-0.
Vaig dir 1-4 la setmana passada al Facebook, hi ha proves, el meu Facebook, faig porra amb molta gent, i ahir vaig posar 6-0, em van dir de tot.
Aposta, que et faràs milionari.
No, no, però ho faig en un lloc que no hi ha diners, eh? No, si ho fes a Betanguin, no passaria, no? Però fa goig fer aquestes porres, que les meves porres sempre han estat desitjos, mai especulacions amb coses possibles.
I ara es fan reals.
I aquest any s'estan casant els meus desitjos amb la realitat, i per això dic, me deixo de pessigar-me, perquè mentre duri això disfrutem-ho.
Molt bé, un home feliç en Carles Capdevila. Ramon Besa, bona nit.
Bona nit.
És que es disfruta veient aquest Barça, això que hi van 58.000 persones mal comptades, però es disfruta veient aquest Barça al Camp Nou.
Sí, la veritat és que t'ho passes molt bé, i jo recomanaria a la gent que hi vagi, per molt que la televisió, doncs, es pot veure les repeticions, però el desplegament de la jugada, de l'equip, paga la pena anar-hi, eh? I ara no em vull posar com si fos un directiu o algú i tingui algun interès particular, sinó que crec que paga la pena, i és una de les sensacions més frapants que hi ha, no? Que veure un equip que porta una mitja golejadora que no es donava des de fa 50 anys, doncs que tingui doncs una mitjana d'espectadors de 53.000, més enllà de que algunes causes siguin justificades, com les de l'aparcament, com la televisió, com la crisi, com el que vulgueu, però jo crec que paga la pena anar-hi.
Home, en aquests casos, Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
Avui ho deia a l'entradeta, que el boca-orella habitualment funciona amb obres de teatre, amb pel·lícules, amb llibres. En el cas del Barça, clar, el boca-orella tothom veu el partit i sent les transmissions a la ràdio, amb en Puyal, però sembla que no funciona aquest boca-orella. Tothom et diu, el Barça juga molt bé, el Barça fa espectacle, però no hi ha manera que el Barça ompli.
Sí, sí, està costant moltíssim, sembla mentida. Veurem què passa ara que ve la fase de calendari dura, amb equips atractius, i per tant veurem si això només és una tendència o és una realitat, i el Camp Nou no presentarà ni plens contra Madrid, València, etc. A mi em crida molt l'atenció, perquè fa la sensació que esportivament el Barça s'ha reconstruït molt ràpid, i socialment no, per diferents motius, no? Ja els hem anat repassant i avui els he pogut també comentar amb l'Alfons Godall, però, home, és una llàstima, perquè tot i això, la gent ahir, tinc la sensació que l'acabant al camp va tenir la convicció que eren els representants del Barça i que hi havia molta gent que no havia anat i que allò estava mig buit, que els vaig sentir molt sorollosos. És a dir, s'ho van passar bé a la segona part, van cantar cançons que al Camp Nou costen molt de sentir-se, van aclamar tot, Messi, Puyol, van estar molt participatius.
Van fer la onada, que també és complicat veure la onada al Camp Nou.
I crec que van dir, mira, això pels que no heu vingut, que veieu que aquí ens ho passem molt bé.
El que us perdeu. I tu, Carles, ho vas veure en primera persona. Avui hem repassat moltes estadístiques, però, per exemple, agafem equips grans d'Europa o lligues importants d'Europa, el Barça presenta una mitjana de 3,4 gols per partit a la Lliga Espanyola, el segueix el Hoffenheim, el líder de la Lliga Alemanya, amb 2,8, l'AZ Almarc i el Celtic de Glasgow amb 2,6, el Chelsea amb 2,4, l'Olímpic de Marsella amb 2,1 i l'equip que fa més gols a Itàlia és la Lazio amb 1,9. Per tant, això diu molt a favor d'aquest Barça de Josep Guardiola.
Home, és espectacular, perquè és els gols i com es fan, no? Jo, el mínim que deia el Ramon abans, gairebé et sents igual d'implicat que ell, sense tenir cap interès privat, de dir, escolta, és que això allà es viu d'una forma espectacular, no? Jo crec que és la quantitat, home, els gols, clar, són l'essència, no? I són el que donen espectacle i el que permet que t'abracis allà al camp i que disfrutis, no? Però sobretot és com es fan, no? O sigui, hi ha una velocitat allà que no pots pair-ho, no? Perquè és això, des del camp la gent pot dir, oh, n'hi ha les repeticions, però és veritat que tens una visió molt global i veus això, no? Tens el que deia el pobre entrenador del Valladolid, i és que van a una velocitat que això no hi ha qui els atrapi, no? Una velocitat que suposo que ja en parlarem, que és la que delata el pobre Henry, que veus que en té un altre, diguem, no? Que per mi és l'única nota discordant ahir de l'equip, que era veure una persona com empanada, que dius que potser ell va a 90 i ja amb un equip que és el màxim permès a 120, doncs funcionaria, no? Però els altres van a 180, pobre, sembla que està molestant, està en un carril allà tapant i dius aparta't perquè aquí anem a una altra velocitat, això és ha agafat una altra dimensió.
No ens en sortirem, Ramon, Ricard, amb Henry?
La veritat és que Henry sembla que jugui un altre partit i ara en aquest moment la sensació d'escrutar-lo de forma diferent, no? Així és com que fins i tot un futbolista com Lep, veus la jugada que fa, que li fa justament el gol d'Henry, acompanya l'equip en determinades jugades, les que té ell ahir, doncs no, tampoc les sap d'alguna manera culminar. I s'està creant un mal rotllo la manera que celebra els gols, no? Les entrevistes que concedeix aquesta setmana, tot el reportatge que hi havia al diari L'Equip, escollit com el jugador o com l'esportista francès més important o més carismàtic per als lectors francesos. És com si aquest glamour, aquesta manera de ser ell, no s'acabés d'entendre. No? Ell té un estatus, el reivindica, a més ho fa d'una mala manera, perquè recordar les assistències, els gols i la manera d'explicar els partits, jo per fer un exercici d'aquests didàctics agafaria la conferència de premsa que fa la majoria de jugadors del Barça i les que fan Ri, i veuríem que també van a dues velocitats diferents. Hi ha com mal rotllo dins, que falta que l'Henry tingui un partit en què ell sigui protagonista, i no ha aconseguit. Ho ha aconseguit fins i tot Boyan al partit de Basilea, que era un jugador que havíem comentat aquí també alguna tertúlia que no acabava estar fi, i en canvi ell li va dir, escolta, el partit és per tu, i ell va triomfar, però no recordo un partit en què Henry hagi estat l'estrella, més enllà d'aquell famós hat-trick el primer any a Llevant, no?, que tampoc va servir per gran cosa. Vull dir que li falta el partit el que ell sigui una mica el paper estel·lar. Així és com hi ha aquesta comunió Messi-Eto, que ara ningú discuteix qui és més i qui és menys, Henry sempre sembla com el més apartat, no? I això és un problema d'integració, per bé que jo espero que diria que la gran sort que té Henry, o la possibilitat de que es pugui recuperar, és que Guardiola creu fermament en ell. Per tant, haig d'entendre que si Guardiola ha tingut solució per casos molt més, no sé si més complexes o com a mínim també delicats, és d'esperar que algun dia o altre també trobi la solució per Henry. Però ara ho veig difícil, perquè hi ha mal rotllo, diguem. No hi ha aquella sintonia entre afició i jugador.
Jo sóc bastant pessimista, també, com el Ramon, i fins i tot una miqueta més, perquè crec que ni Guardiola ni ningú li trobarà al Barça Henry la plataforma per tornar a ser ell. És una qüestió d'expectatives, i si per quedar satisfets hem de veure Henry al nivell que l'hem vist, o hem de veure Henry sent un dels protagonistes principals al Barça, fracassarem, és a dir, no ho trobarem. Mira, avui a la redacció parlàvem amb el Jordi Nomdedeu i amb el Garriga, mm-hmm. i comentàvem sobre la sensació que tinc sobre Henry és que és una espècie protegida i que com a espècie protegida necessita un ecosistema molt determinat per estar a gust, necessita una temperatura adequada, un entorn adequat, una jerarquia adequada, una flora adequada, ha d'estar allò calculat perquè ell sobresurti, i el Barça no trobarà tot allò que necessita. Per tant, aquí és on Henry de cop i volta ens grinyola i no
però ell no creus que ho té assumit, perquè ell també parlava amb en Jordi Borda de la redacció amb aquesta entrevista que sortia a l'Equip, que Henry sempre a França li treuen el tema recurrent de que Zidane no va eclipsar l'època de la selecció francesa, i ell deia: hi ha jugadors per moments, jo era indiscutible a l'Arsenal, el líder, Zidane ho era a la selecció francesa, i ara el Barça ho és Messi, donant aquests galons a sí. Messi, i com tinguent clar que ell ja és un actor secundari, que no és l'actor principal.
Sí, però és que en aquesta comparació que fa, que estic d'acord, és que amb la selecció francesa Henry li has de recordar una gran obra, és que no en té cap. Henry només té grans obres a l'Arsenal, perquè tot girava al seu voltant, perquè l'equip jugava per ell, perquè ningú li discutia el seu lideratge, però ningú li discutia el millor paisatge pel seu joc, perquè Arsène Wenger, que el coneix des del Mònaco, li dona tot el que Henry necessita. Però Henry, a la França campiona del món del 98, on Henry estava naixent, era un actor secundari perquè jugava a la banda dreta i no se sentia còmode, a la Juve li va costar i va haver de fer les maletes i anar-se'n a Londres, i amb la selecció francesa, fins i tot diria que l'Eurocopa del 2000, qui fa el gol d'or és Trezeguet, i Henry passa bastant desapercebut, per no dir després en els fracassos francesos. Estic buscant els moments de coronació francesa. Henry no hi ha estat mai. Henry ha fet molts gols en la selecció francesa, un dels màxims golejadors de la història, no sé si el màxim, ara no ho recordo, té moltes internacionalitats, però grans obres Henry no li recordaràs tampoc amb la samarreta de la selecció de França. El nivell més alt que hem vist d'Henry és a l'Arsenal, i tenia totes les condicions externes perquè ell visqués en l'ecosistema que li permetia ser especial. Al Barça ni trobarà espais, ni trobarà jerarquia, perquè hi ha jugadors que li discuteixen i que ho governen, i jo crec que no trobarà, com deia el Carles, ni tan sols la velocitat adequada per combinar amb jugadors que per jugar aquest futbol són millors que Henry.
Mm-hmm. Doncs vaja, ho tenim fotut en el cas Henry, haurem d'estar pendents. Passem d'aquest actor secundari Henry a un actor principal al partit d'ahir. Samuel Eto'o, que marca 4 gols a la primera part, i Carles, perquè també et quedis a gust, Higuaín en fa 4 al Bernabéu, i va Eto'o al cap de res d'una hora i mitja i contesta amb 4 gols a la primera part.
Sí, sí, home, i realment això sí que fa goig, i és de les coses que jo crec que la majoria hem de d'assumir que no ens ho esperàvem, que fins i tot...
De qui és mèrit això? Del jugador, de Guardiola, de tots els...
Sí, home, jo crec que hi ha un gran mèrit dels dos. Aquí és evident que tothom té clar que no hi havia de ser, no? I ell donava per fet això. Jo crec que això, tot i que sembla ser que va ser més perquè no van saber col·locar-lo que per voluntat de Guardiola, doncs bé, en tot cas Guardiola ha positivat, i ell també. I segurament pel caràcter que diuen d'ell, doncs és una persona que de l'ensurt aquest de veure's com que la seva carrera trontollava potser més del que s'hauria imaginat, probablement ha trobat aquesta humilitat necessària, no? Però sobretot ha trobat el que se li demana sempre, no? Jo crec que és aquesta eficàcia, i és anar de cara a barraca. A mi l'Eto'o, ahir, que va fer 4 gols, continua, i ho sento molt, continua posant-me nerviós quan intenta fer altres coses, perquè jo crec que realment aquí desentona, perquè hi ha un nivell que quan el veus més lluny de l'àrea i aixecant el cap i aturant-se i tot, gairebé mai he aconseguit veure que allò portés enlloc, no? Tot fins i tot ahir, que estava en estat de gràcia, no? Ara, Abans ho deia algú de vosaltres, és veritat que feia patir quan veies que Ronaldinho i Messi s'entenien tan bé i que Eto'o no hi era, això, Messi i Eto'o, una cosa que no existia, no s'entenien. I en canvi, crec que ara tots han trobat el seu paper. Messi té un punt de generositat extrema, de dir, escolta'm, ell ja sap, va sobrat, sap que és el millor del món i sap que ell pot revolucionar cada jugada i l'únic que necessita és algú que les remati. I això no és tan fàcil, perquè Eto'o va fer golaços, però això és el que ahir hi havia aquest duel. No vull tornar al tema Enric, però justament ahir es posava en evidència, dir, faig una jugada de Virguera, va, Eto'o, és gol, va, Enric, no ho és, no? I això és una cosa que és gairebé científica, perquè com que va haver tantes ocasions. El que passa és que això, no? Que jo crec que Eto'o ha trobat aquest seu rol, esperem que no es desmadri massa, que aquests 4 gols no li pugin al cap massa i en vulgui fer 5 al pròxim partit, vull dir que ell ha d'entendre que el seu paper continua sent el d'aquest executor, però vaja, crec que connecta molt amb aquesta eficàcia i amb aquesta velocitat. I en aquest sentit crec que és un duet que pot funcionar, d'allò que dius dels egos, sobretot si Messi continua entenent que ell no necessita fer els gols. És com repartir-se els papers, no? Jo m'emporto la glòria i tu t'emportes el gol, no? I si aquí troben l'equilibri i no comencen a competir a veure qui té més portades, doncs potser ens donen una temporada de joia, no?
A mi m'ha sorprès aquest punt de generositat de Messi, en positiu, eh? Però m'ha sorprès perquè el tenia per un jugador una mica gana, que a vegades fins i tot li sobra l'últim dribbling, i en canvi ahir fa això, una demostració de cedir el protagonisme a nivell d'eficàcia a l'Eto'o.
Bueno, era conegut, el propi Maradona el va batejar com el Deportivo Messi, no? És a dir, és un jugador que pot jugar sol i un jugador que també pot associar-se, però en la línia el que deia el Carles, crec que són dos jugadors complementaris, no? Perquè el Messi és veritat que busca la porteria, però no busca el gol. No sé si és, pot semblar una contradicció, però no ho és tant. Vull dir, fins i tot la manera de... O sigui, l'Eto'o té només la porteria al cap, i el Messi té tot el que és la panoràmica. I en el joc d'ahir li va anar molt bé, perquè el Barça va fer unes transicions molt ràpides, no tenia tant atac estàtic, el Valladolid d'alguna forma tenia la pilota, i és clar, el joc s'accelerava d'una manera tan brutal, per això parlava de l'escena i coincidia amb el Carles i amb el Ricard, que quan tu agafes la pilota des de les transicions que va sortir el Barça a la primera part, quan l'equip estava una mica partit o fracturat, com va dir el propi Guardiola, clar, l'acceleració que agafava Messi quan prenia la pilota era brutal, i els desmarcs que va fer Eto'o també van ser molt intel·ligents, tant en el primer gol d'Alves com en les altres dues jugades de Messi, no? Per tant, aquesta societat funciona molt més bé, per exemple, que la de Ronaldinho, sense que... amb això no puguem dir que no hagués funcionat, no? Però Ronaldinho sí que era moltes vegades origen i final del gol. En canvi, tinc molt la sensació que Messi pensa que la jugada la pot acabar Eto'o i no passa res. I, en canvi, Ronaldinho pensava que la jugada la podia acabar ell, no? I això ha creat, doncs, d'alguna manera... que el joc sigui molt més de bricolatge, si es vol, que cadascú té una mica més el seu rol, i ens preguntem, doncs, de que quan Eto'o no juga, si hi ha més dificultats per fer gol. Fins ara Bojan en partits més delicats se n'havia sortit, menys el dia del Basilea, que segurament va ser el partit més tonto, el partit aquell que t'agafa, que no hi ha manera de fer gols, però sí que el Barça, el paper del nou, doncs està molt més definit del que era abans. I a Eto'o li pot haver anat bé... quan un dels problemes que va tenir el Barça sempre era una crisi de lideratge, no? Quan estava en Ronaldinho, quan estava Deco, quan estava Eto'o, ningú, o sigui, manaven tots, però ningú no sabia exactament qui manava. Ara, en canvi, el propi Eto'o diu que la pilota d'or la mereix Messi, no? I en canvi ell, el millor jugador, diguem, no? I el millor golejador, doncs segurament ho mereix Eto'o. Diguem que els papers, aparentment, ara que funciona tot, estan més ben repartits i distribuïts que no pas abans, en un conflicte d'egos, eh? No parlo d'un conflicte futbolístic.
La veritat és que això que explica el Ramon, la dinàmica positiva i el treball col·lectiu de Guardiola ha aconseguit el que semblava gairebé impossible. Mira, després del segon partit de Lliga contra el Racing, que va empatar el Barça a casa, vaig parlar amb algú del vestidor del Barça i em va dir Messi, Eto'o i Henry és com menjar una bola de gelat de maduixa, de vainilla i de xocolata, no hi ha manera de barrejar-les. És a dir, cadascú és un gust diferent i no tenen cap mena de complicitat. Doncs ahir Messi i Eto'o han trencat la proposta inicial, perquè la veritat és que cadascú va, com deia el Carles, va assumir molt bé el seu rol. Jo crec, per mi, la foto del partit és el tercer gol, perquè el Barça aconsegueix iniciar la contra. És un 2-2, i Eto'o, que ve de marcar dos gols, podia haver-se cregut Messi, eh? I podia haver intentat ell un 1-1 per alliberar Messi i que Messi pogués acabar la jugada. I no, Eto'o el que fa és donar la pilota a Messi a la dreta i buscar posicions per desmarcar-se, conscient que Messi seria qui dividiria, qui trencaria, qui generaria la superioritat perquè ell l'acabés. Aquest repartiment de rols a mi em va semblar fascinant, perquè Eto'o a vegades és un jugador molt, molt instintiu i que es mou per sensacions, però no és molt racional a l'hora de jugar a futbol. I em va cridar molt l'atenció que quan iniciava el 2-2, ell fos conscient de què necessita l'equip. Això una mica que deia el Carles i que amb el Ramon hem comentat durant la temporada. Eto'o ha d'entendre que el seu futbol ha de ser el més senzill possible i que ell s'ha de dedicar a relacionar pilota i porteria. O sigui, ell només ha de pensar en ser un mitjancer entre la pilota i la porteria. I que Eto'o delegués en Messi la generació de la jugada, la creativitat, el desequilibri, per ell acabar, em va semblar, diríem que la consagració d'un repartiment de rols, de que cadascú sap el que ha de fer. A mi continua fascinant-me Messi, com ara mateix no em fascina cap jugador i com pocs ho han fet, perquè quan el veig jugar a vegades tinc la sensació que trobes sortides on no n'hi ha. És a dir, tu hi ha moments en què pots congelar la imatge amb Messi amb la pilota si fos i veure el camp com està i els defenses on estan, tu atures la imatge i dius per on passarà si no hi ha forat, i de cop i volta amb un moviment, amb una pausa, amb una acceleració, troba l'escletxa per entrar, i això ho fa en tan poc temps, o sigui, que no et dona temps de fer-ho. Tu veus que tothom es mou i fa la sensació a vegades que és com un anunci, és a dir, que els jugadors es van apartant, no s'aparten, és Messi que els aconsegueix apartar. A mi em sembla un jugador, vaja, descomunal, i després diria que les xifres de Eto'o són inhumanes, és a dir, haver fet 13 gols en 10 partits. Ara sentia, em sembla que no sé on sentia, que som una mitjana de fer 40, em sembla que el hat-trick del Xavi Torres, 49 gols a final de temporada. O sigui, estem parlant d'unes xifres que, vaja, són desproporcionadíssimes. 13 gols en 10 partits, em sembla que no és, vull dir, parla sol. No,
un gol cada 58 minuts.
És impressionant, i jo crec que hem de tenir ben viu l'orgull de poder tenir aquest espectacle futbolístic tan a prop. Ara fa un any i dos hem estat debatent si aquest model del Barça estava caducat. Això demostra que els models futbolístics tots són acceptables, no hi ha cap de caducat, tot depèn de si l'executes bé o l'executes malament. Ara ningú discuteix que el 4-3-3 encara sigui vàlid, encara que sigui el Barça un dels pocs exponents a Europa, sinó que tothom valora el 4-3-3 com un sinònim d'espectacle. Doncs ni una cosa ni l'altra, tot depèn. Amb el 4-3-3, amb el 4-4-2, amb la manera que vulguis jugar a futbol, si executes el pla tal com el tens previst, o si no ho fas prou bé.
Ricard, tu me la vas contestar a la redacció, aquesta pregunta. No sé si penses el mateix després del 6-0 i del 4-3 d'ahir. Però Ramon i Carles, qui trobarà més a faltar el jugador? El Madrid, Van Nistelrooy o el Barça Iniesta?
Home, jo crec que inicialment el Madrid Van Nistelrooy, el que passa que Higuaín ho desmenteix, no? Perquè ahir va fer tant de Raúl com de Van Nistelrooy, no? I va sumar els gols, però el Madrid basava tot el seu joc especialment en el porter i en el davanter centre. Era un equip que sempre havien dit, una frase d'aquestes brillants i que marquen tendències del Ricard, que el Madrid dominava les àrees, no? I en aquest moment, doncs, Casillas doncs és capaç fins i tot de que el superin amb una barrera que no se sap ni si la van assajar o va improvisar, i Van Nistelrooy doncs era un jugador que feia gols. I ni el trobarem a faltar per lo que és la sensació del joc, no? De dir, Iniesta és un futbolista que fa una cosa que no fa ningú per mi al Barça, que és que amb la pilota junta línies, no? Tu portes la pilota i al voltant d'Iniesta és com si s'obrís l'aigua, no? Tothom, com si els pollets anessin a menjar al costat seu, no? Té aquesta capacitat d'aglutinar. Ara crec que el Barça té més recursos perquè, en el fons, Iniesta simbolitza una manera de jugar a futbol millor que ningú, però n'hi ha d'altres que juguen com Iniesta. Per tant, penso que el Barça, amb Xavi, amb Lep, amb Klepp, amb diferents futbolistes, d'alguna manera pot solucionar partits, pot arribar a treure bons resultats, tot i que Iniesta doncs sigui un jugador molt vital. Però el Madrid, encara que dic que momentàniament Higuaín ho desmenteixi, crec que té una dependència molt més important de dos jugadors que són Casillas i Van Nistelrooy.
Jo penso que sí que trobarà a faltar més al Madrid per això, perquè el d'ahir va ser molt estrany, és gairebé com aquells canvis d'entrenador que el primer dia guanyes, encara un equip, doncs jo crec que ells mostren que el dia que estaven pendents de qui es trobaria a faltar els dos, tots els equips els diners estan bé, tot i que el Madrid fos patint i això, però els diners estan bé al final, no? Però és evident que si tu analitzes les lligues, aquestes relacions del Madrid, doncs sempre hi ha aquests gols de Van Nistelrooy que va decidint, no? I crec que això es trobarà a faltar. En el cas del Barça és tan evident que jo crec que, avui ho dèiem, no? Que hi ha els dos jugadors dels quals depenem ara més, són Messi i Eto'o, Xavi i Iniesta, crec que amb un d'ells anem fent, quan els tinguem els dos tornem a estar molt bé, però crec que és, no sé si diré substituir, però el tornem a faltar en algun partit així més clau, no? I tenir aquest punt de genialitat, però crec que tindrem altres solucions, no? I vull creure que serà curt, això, no? Llàstima que inclogui aquest mes terrible, però que comença, el 2009 serà molt llarg i té una final a Roma, i per tant ja tindrem temps de tornar a tenir Iniesta.
I Ricard, tu ja em vas dir Van Nistelrooy, però no sé si els 4 gols d'ahir varien la teva opinió.
No, m'hi sumo al Ramon i al Carles, sobretot perquè crec que amb el Madrid amb Higuaín guanya futbol, però perd contundència. Per mi, Higuaín em sembla un jugador d'un valor incalculable pel Madrid, un futbolista amb moltíssim futur, que sap fer moltes coses bé, però que sobretot juga molt bé a futbol, jugui on jugui. A més, molt ambiciós, vertical, capaç d'associar-se, d'arribar, de conduir. Crec que no té tant gol com Van Nistelrooy. La llibertat que dona Van Nistelrooy és que en té una i te la clava. I Higuaín en pot fer 4, però és que genera futbol per 7, perquè genera molt futbol, cau a les bandes. O sigui, el que li dona Higuaín futbolísticament al Madrid no li dona ni Raúl ni Van Nistelrooy, però com al Madrid, com deia el Ramon, ha apostat per tenir una personalitat en què el que més li interessa és tenir contundència a les dues àrees i no el mètode, doncs sí, Higuaín dona alegria, però al Madrid no li dona punts. I estic convençut que l'absència de Van Nistelrooy marca molt, com marca que aquest any al Madrid li arriben menys, però Casillas no està al nivell d'altres anys. El cas del Barça, l'absència d'Iniesta és difícil de positivitzar, però confio i sobretot tinc moltes ganes de veure Gleb, de veure si Gleb durant aquest mes i mig deixa la timidesa del nen nou de l'escola a una banda i i treu la seva personalitat i demostra tot el que és com a futbolista, que és, jo crec, la versió més semblant a Iniesta, versió menor, però un jugador capaç de fer moltes coses i totes a màxima velocitat, educat en l'arsenal d'Arsène Wenger, i per tant que entén tots els secrets de la combinació, que és el que Iniesta li dona al Barça. Un jugador amb al·lèrgia al gol, però diríem que pot servir molt bé d'enllaç si de veritat surt i s'ho creu, perquè un dels dubtes que comença a tenir amb Gleb o amb Gudjonsen, que em semblen jugadors futbolistes molt interessants d'una qualitat alta, és la falta de competitivitat. És a dir, no sé si els països nòrdics i els països de l'est d'Europa si és tan competitiu futbolísticament, perquè són futbols poc desenvolupats. I Gudjonsen i Gleb em generen dubtes sobre la capacitat que tenen competitiva, perquè per ells la vida és alguna cosa més que el futbol. I això, que probablement dona un nivell, diríem, cultural probablement més alt, una manera de viure en què relativitzes molt la passió futbolística, fa que quan surtis a jugar el partit sigui una cosa que estàs fent, però no és una qüestió de vida o mort, com per molts que quan juguen un partit, guanyar en aquell moment ho és tot, no?
Carles, dimecres aniràs al camp a veure el Barça Benidorm?
Saps que tinc els meus dubtes? Mira que hi ha anat a tots, però és un partit que, ostres, no sé què dir-te. És dels que em veig justificat de no anar-hi, depèn de com pinti el dia i de tot plegat. Vull dir que m'acabaré de decidir pel temps que faci. No? Però
ets abonat, Carles, o no?
Sí.
Ho dic perquè avui hem tingut l'Alfons Godall, el portaveu de la Junta, diu que l'any passat en partits de Copa es va fer un intent de preguntar als socis que vigessin si anirien al camp o no, per a partir d'aquí engegar iniciatives de convidar escoles, convidar nanos de clubs esportius de futbol base, però que això el soci no ho va rebre bé, possiblement perquè no es van explicar bé, i que ara voldrien tornar a fer un altre intent perquè en partits com aquests, que ja fan una previsió de 20.000, 25.000 espectadors, doncs poder encetar iniciatives com aquesta de regalar
entrades. Sí, jo crec que si és que n'heu parlat molt, jo crec que hi ha d'haver maneres d'incentivar. Una és el mateix joc que diem, però jo crec que en aquests partits que s'han de prendre mesures molt dràstiques, molt, i és cert que hi ha molta gent que té aquesta il·lusió d'anar al camp, de, vull dir que, però crec que haurien de ser mesures molt més desacomplexades de les que es prenen. No? Jo veig que fins i tot els... Jo sóc un... ja que m'ho preguntaves, jo sóc un soci sense abonament, i que, per tant, com aquest any, faig una cosa que diré per la ràdio, espero que sigui legal, perquè m'han deixat entrar, que és llogar els abonaments d'algú d'aquests que no els saps, que no els fa servir, no? I tot i això, t'adones que quan jo era soci sense abonament i intentava anar, per exemple, doncs jo crec que els preus són una mica cars, diguem, t'adones que el descompte que et fan per ser soci no tenir aquest abonament, doncs no, és un descompte molt, molt generós, no? Del 25, alguna vegada posen el 30, jo crec que hi ha maneres més clares d'incentivar-ho, no? I es parla molt, no sé per què es parla molt del cotxe, per exemple, que entenc que està bé, però jo tinc diguem, els que tenim, en aquest cas, la sort de viure a Barcelona, doncs, per exemple, jo crec que el metro, que jo he anat sempre, sempre m'ha semblat bé, doncs, d'un-hi-do les cues que has de fer, i és una cosa tan fàcil com posar-ne més, i està bastant clar que no s'acaba el partit, no? I t'adones que jo tinc la sensació que altres vegades s'havia evacuat més ràpid, sobretot havent-hi mig camp, no? Vull dir que jo crec que tots plegats s'haurien de prendre més mesures per això, perquè jo, no és el meu cas, d'ahir vaig ser el meu nano de 11 anys i, per tant, tornes a... Entre que després ens vam quedar al bar a veure el partit, a veure els gols, això no hauríem d'haver dit, però... però vull dir que acaba arribant a casa quarts de dues i se t'ha fet molt tard i hem de fer transbordametro i el segon metro sí que ja és una cosa d'aquells que va cada 8 minuts, no? Vull dir que jo crec que tots plegats de transport públic, de preus, doncs, que s'hauria de collar un palet més tothom i pensar que és molt important. Jo crec que el camp, ja es veu fa temps que això a la grada és com de 13, no? Que l'important és l'espectacle que es veu per la tele, però és una 13 molt, molt valuós, no? Pels jugadors i també per la mateixa televisió, no? Queda molt més maca, no? I per tant, entenent que el futbol d'avui ja no va tan pensat en això, amb els horaris, però després prendre més mesures, no? El dimecres és un cas clar d'aquests que et dic que jo mateix tinc els meus dubtes per això, no? Pel que suposa l'endemà i pel que suposa...
Vés-hi, home, vés-hi, que imagina que guanyes 7-0 i que en Bojan en fa 4, que té el cor robat i que llavors no ho has vist en directe.
Però faig porres a la Lliga i ara estic molt concentrat pensant en la porra de la setmana que ve.
Escolta, no, després del que has dit avui estic per consultar el Facebook cada cap de setmana.
Sí, ho pots dir públicament o no?
Digues?
Pots fer un pronòstic públic o no?
No, la setmana que ve ho faré, però és que m'he de concentrar molt. Pensa que un 1-4 i un 6-0 seguits, en aquests moments, Bet & Win estan a punt de batar-me a l'entrada, no? Vull dir que no.
Ja t'enganxaré per aquí a la ràdio, perquè jo sí que apostaré que l'és tu. A veure si guanyo algun euro gràcies a en Carles Capdevila. Ja que encara guanyes algun, no molts, gràcies al Tot Gira, doncs mira, podem fer allò, la retroactivitat,
sí,
en aquest
sentit. Sí, sí, arribem a algun acord.
Molt bé. Senyors, ho deixem aquí. La setmana vinent no hi haurà tertúlia, perquè el Barça juga a les 9 al plus al camp del Recreativa, per tant tindrem transmissió d'en Puyal de Futbol a Catalunya Ràdio fins a la mitjanit. Però vaja, espero que d'aquí dues setmanes seguim parlant d'un Barça en ratxa, líder de primera i classificat pels vuitens de final de Copa del Rei. Ramon Besa, Ricard Torquemada, Carles Capdevila, gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
De la cara del futbol català, la creu. Fem una pausa i fem mini tertúlia d'Espanyol. Avui l'Espanyol ha perdut 1-0 al camp del Deportivo i l'equip blanquiblau ha perdut una gran oportunitat de situar-se a la zona alta i ara es queda a la zona mitja. Ara tornem.